En els darrers gairebé 40 anys, el col·lectiu ecologista Bosc Verd ha estat acostat de la protecció i millora del medi ambient, liderant o participant en totes les batalles mediambientals que s'han lliurat al Penedès. Sovint, moltes vegades, han estat els primers a alertar i a mobilitzar-se davant de les amenaces que han representat grans infraestructures o macroprojectes. D'aquesta tasca en volem parlar avui a la secció d'entitats amb Jordi Asensi, de Bosc Verd. Bon dia.
Bon dia.
Amb 37 anys de vida, Bosc Verd ha crescut i ha evolucionat, igual que la societat, igual que tots nosaltres, i també ho han fet les amenaces mediambientals. Com és aquest 2023? Quin és el rol que juga? Molt diferent al que jugava fa 37 anys?
El rol del Bosc Verd jo crec que segueix el mateix. Hi ha dos vessants, no? Una, la de conscienciació ambiental i d'efectivitats ambientals, perquè la gent coneixi el territori i se l'estimi i d'alguna manera conegui doncs, també la fauna, flora, etc. I per una altra banda, la part de defensa del territori. No? Doncs, per exemple, doncs, està en contra de l'agroparc que vol fer l'Ametller, o per exemple el tema de la Nolamat, que hi ha una plataforma que ja s'ha creat, també amb Stop Agroparc, que és la plataforma que es va crear, etc. No? I aleshores doncs, hi ha aquestes dues vessants. El problema és que nosaltres el que veiem és que han passat 37 anys i diguem-ne, seguim creixent com si no passés res, no? I potser el que ens hauríem de començar a plantejar és hem de començar a créixer, hem de començar a canviar, perquè el model que hem fet fins ara ens ha fet fallida, perquè ens ha portat cap a aquesta emergència climàtica, no? Per tant, hem de canviar el model.
Però seguim instal·lats aquí,
sí.
En el mateix model.
Sí, 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 seguim instal·lats amb el mateix model.
I posant pagats,
sí.
Ara aquí, ara
és
allà.
És com el dia de la marmota, que anem, bueno, sempre és el mateix, no? I aleshores, doncs, fins que no canviem, sí que s'estan canviant petites coses, però amb el tema del creixement segueix igual. És a dir, per exemple, posem exemples, no? El quart cinturó, el volen fer. O, per exemple, a la zona de costa, a la zona de Cunit, ara volen ampliar unes quantes hectàrees que eren agrícoles que estan a davant de mar. Després hi ha tot de projectes a tota la zona costanera que encara volen tirar endavant. Tots els planejaments urbanístics de l'Alt Penedès, de tots els municipis, no hi ha hagut cap revisió. I aleshores, si creixem amb el que es planteja, amb els creixements urbanístics plantejats amb tots els planejaments urbanístics de tots els ajuntaments, bueno, és que això seria... O, per exemple, canviant el nom a projectes, per exemple. Fa molts anys, fa 15 anys o 20, es volia fer el CIM, el Centre Integral de Mercaderies.
Sí, el CIM Penedès.
El CIM Penedès. Bé, es va crear una plataforma i es va aturar.
No el CIM.
No el CIM. Bé. Doncs ara després es va passar a dir Logis Penedès.
És veritat.
I ara es diu Ideadors. És a dir, que... Diguem-ne que en els últims 20 anys han intentat, amb tres noms diferents, col·locar-nos una zona logística que el seu valor és escàs, com la zona logística que podem tenir doncs, a la Bisbal del Penedès o la zona logística que podem tenir a la Granada. O...
Però Ideadors és enganyós, no? Perquè et transporta, la imatge que et dona és la de l'Ideada, un centre d'investigació de l'automòbil, i no deixa de ser el CIM o el Logis?
Sí, és el mateix. I el projecte, al principi era logístic, l'intermedi va ser logístic, és a dir, el Logis Penedès va ser logístic, i l'Ideada també és logístic. Vull dir que seguim, que jo penso que la classe política que tenim és poc arriscada, s'arrisca poc. Diguem-ne que fa un seguidisme, no?, del que és el capitalisme.
Del diner.
O el del diner, no? Sí, nosaltres el que veiem és que encara el criteri principal, bueno, l'únic criteri és l'econòmic, o sigui, per tot. En general, per tot. I el criteri ambiental ara comença a despuntar, però és tan poc.
Però en tots aquests anys ha evolucionat, no?, la protecció del medi ambient, les lleis, s'han fet lleis... No?
Sí, però, per exemple, hi havia dades l'altre dia, sortia una dada en la que a Europa el nombre de fauna i flora, doncs, bueno, sobretot de fauna, d'ocells, etc., ha disminuït i s'estan extingint. Perquè, bueno, per el model que nosaltres apliquem, tant el model agrícola, el model de creixement, etc. No? L'agricultura, per exemple, no? L'agricultura convencional utilitza molt pesticides, que això són extensions molt, molt grans, això va en detriment de la biodiversitat. I aleshores, doncs, ara hi ha un estudi que, bueno, que en fracte que va pagar la Comunitat Econòmica Europea, en la que diu que s'està perdent biodiversitat amb marxes forçades a Europa. I aquí ja em deia un estudi a nivell de Catalunya que també s'havia perdut en els últims 20 anys doncs molta biodiversitat, pèrdua de fauna, flora, etc. No? Clar, aleshores doncs, no anem tan bé. Hauríem de deixar de tenir un criteri econòmic i tenir un criteri més mediambiental i més social.
I la vostra tasca, la de Bosc Verd, ha millorat? És més fàcil ara que fa 30 i escaig anys? Ho dic perquè les noves tecnologies, les xarxes, ajuden a divulgar, a fer arribar el missatge.
Home, és més fàcil perquè les xarxes, diguem-ne, que ajuden, això també. Però, bueno, el sistema és el mateix, no? Vull dir que moltes vegades el contacte és personal, no? Moltes vegades, ara, per exemple, hem d'anar a ajudar a penjar queixes neu amb la gent de la Creu Roja o amb la gent de l'AMPA, de la feta que és d'Olèrdola. No, de Moja. Doncs, bueno, ells es posen en contacte amb telèfon per nosaltres, tal.
Com s'ha fet sempre.
Com s'ha fet sempre, no? Però sí que és veritat que les xarxes van molt millor. O sigui, nosaltres tenim Instagram, tenim Twitter, tenim el Facebook, tenim pàgina web, etc. No? I, bueno, també tenim el suport econòmic per de l'Ajuntament de la Vilafranca, el suport dels nostres socis i de les activitats que fem. Vull dir que, bueno, sí que hi ha coses que són repetitives, però, bueno, vull dir que l'única... La diferència és això, no? Les xarxes socials, que arribes a molta més gent i és molt més fàcil. El que passa que també les xarxes socials inunden tant d'informació que a vegades doncs, no arriba, no? I per això no deixem de deixar de fer cartells i enganxar-los pel carrer.
És veritat, no heu deixat de fer mai. Qualsevol activitat de Bosc Verd trobaràs el cartell pel carrer.
Perquè és important, bueno, o sigui, utilitzar totes les mitjans, no? És a dir, fer el comunicat de premsa per la ràdio, per la tele, etc, o pels mitjans escrits. Utilitzar les xarxes socials, Facebook, Twitter, etc, i utilitzar també els cartells de tota la vida que es poden enganxar amb les poques cartelleres que tenim a Vilafranca. Jo també, que cada vegada en tenim menys.
Escassegen.
Perquè després es queixen de que hi ha cartells per tot arreu, en llocs no dients, i diuen, home, si no hi ha cartelleres. Però, bueno, que nosaltres utilitzem el mateix mètode que abans, el que passa és que hem ampliat amb el tema de les xarxes socials, i les xarxes socials realment van molt bé.
I el finançament del grup ecologista ha canviat en aquests anys? Continua sent gràcies a l'aportació de socis? Ara parlaves d'alguns ajuntaments que ajuden.
Bé, nosaltres el finançament tampoc no ens preocupa massa, no? Perquè els cartells els podem fer
a blanc i negre. Deveu ser els únics.
Bueno, en blanc o negre?
Sí.
O color.
Baratets o més cars?
Exacte. Aleshores, com nosaltres, la nostra tasca és de voluntariat, o sigui, a veure, el Bosc Verd s'aguanta perquè doncs, som 7 o 8 persones actives que fem tot per amor a l'art, no cobrem.
El nucli dur,
el nucli 7 o 8? Dur, sí, 7 o 8. Som 5 persones al nucli dur i després n'hi ha 4 o 5 més a l'entorn, i aleshores, doncs, bueno, diguem-ne, unes 10 persones que més o menys s'envolten, però vull dir que som 5 al nucli dur i després, doncs, però tots els nuclidius són petits, vull dir que no creguis que en general parles amb altres entitats i també hi ha una crisi en el món de l'associatiu de participació activa i tal, no? Però, bueno, nosaltres encara, vull dir, però sí que és veritat que ens falta relleu, això és un...
Però... Sou els mateixos que fa 37
no,
anys?
No.
Hi ha hagut relleu?
Sí, hi ha hagut relleu. Hi ha hagut canvi. I aleshores, doncs, amb la gent... O sigui, també la clau de volta moltes vegades amb el món associatiu és mantenir la gent que, d'alguna manera, ha deixat de col·laborar, però que col·labori esporàdicament i tal, i això sí que ho fem.
No perdre
el fil o el contacte amb la gent que ha estat més activa al Bosc Verd, no? I això sí que ho intentem fer.
Et preguntava pel finançament. I has esquivat.
Perdó.
Els socis paguen quota...
Sí, nosaltres tenim una quota molt petita, 25 euros a l'any.
A l'any?
Sí, a l'any. Sí,
simbòlica.
Perquè, sí, simbòlica. I aleshores, doncs, bueno, rebem 2.500 euros de l'Ajuntament de Vilafranca, i aleshores després, esporàdicament, si fem alguna activitat en algun municipi, rebem alguna cosa, però normalment no. Aleshores, nosaltres, el finançament per nosaltres no és molt important, perquè nosaltres les activitats que fem, ja et deia, no? Els cartells els podem fer color, que et costen doncs, un euro el cartell, o en blanc i negre et costa 2 cèntims, o 5 cèntims, o 10 cèntims, és igual. El que vinc a dir que tampoc no és tan important, però sí que t'ajuda una mica doncs, a sufragar doncs, la pàgina web, o etcètera, no? Vull dir que la pàgina web, o els cartells, material que necessites, binocles, o el que sigui per fer observació d'ocells, etc. No? Però si no, doncs tirem del que tenim. I aleshores ens adaptem una mica, no? Vull dir que no necessitem masses diners per fer activitats. Tampoc en el món col·laboratiu i associatiu, que també és col·laboratiu, no necessàriament és vital el tema dels diners. És més la col·laboració... És a dir, els castellers de Vilafranca, o els xicots de Vilafranca, si no tinguessin gent que actua de forma voluntària, no podrien. Doncs nosaltres el mateix. Però nosaltres en petit format, ells en gran format, no? Vull dir que sí que tens un local, però que... Nosaltres, per exemple, no tenim local, tampoc no utilitzem l'escorxador, o tenim la sort que l'escorxador és un espai doncs, molt xulo, i que les coses com siguin, falta. Llàstima que no hi hagi bar, però bueno, ja el suposo que posarà més o més tard o més d'hora.
Reobrirà, no?
Reobrirà, espero que sí. Però vull dir que l'escorxador és un espai doncs, que està molt bé, que a més és gratuït, Vull dir, això és important, no? I aleshores, doncs, bueno, el finançament tampoc, ja et dic, no és tan important. Però nosaltres sí que... Clar, per exemple, ara nosaltres també ens hem posat amb el tema dels premis de l'Amèrica Ill. Amb això sí que necessites finançament, perquè el premi té... val 1.500, val, donem 1.500 euros. Ho fem conjuntament amb la gent dels Imprescindibles, un col·lectiu que era de gent amiga i coneguda de la Mònica, bueno, amics de la Mònica. I amb això sí que necessites un finançament, clar, de 1.500 euros, que t'has de buscar la vida. I això ho fem, no? Però amb el que és el Bosc Verd, la resta d'activitats, el dia a dia, no.
No us amoïna.
No.
És un gran què.
Sí. No, i les plataformes moltes vegades també funcionen autònomament. És a dir, tot per part té un finançament autònom. Nosaltres les vam ajudar al principi, econòmicament també, però diguem-ne que ara ja té un funcionament totalment autònom. Nosaltres, quan ens necessiten, doncs... Ells, per exemple, l'altre dia ens van demanar estaria bé fer una trobada a tots els grups ecologistes o entitats ambientals o entitats o plataformes al Penedès, i doncs, l'altre dia vam fer una reunió fa cosa de 15 dies i van venir unes 50 persones, gent del Garraf, gent de l'Alt Penedès, principalment.
Quin poder de convocatòria.
Sí, va ser... Bueno, perquè bueno, és una mica la gent de SOS Penedès, que ara volem fer un canvi i volem crear doncs, una nova entitat que es diu Som Penedès, no? Per exemple, per intentar agrupar totes les entitats i donar-nos suport mútuament i que la informació corri entre totes les entitats ambientals o que tenen sensibilitat ambiental, també organitzacions polítiques, i pot participar tothom.
En clau vegueria?
Sí. El que passa és que el que tenim més a prop és el Baix Penedès, l'Alt Penedès i el Garraf. A l'Anoia tenim contacte, però bueno, també estan més organitzats. A l'Anoia estan molt, molt ben organitzats. I aleshores, doncs, no estem treballant amb això, no? Però, doncs, a través de la gent de... També la gent de Cunit ens va dir que, hòstia, a veure si podem tirar endavant alguna cosa de Sos Penedès tornar a rellençar, o, bueno, o Som Penedès, i aleshores, doncs, bé, i aleshores hem fet això, no?, últimament. Bueno, d'activitats... Bueno, ara, per exemple, doncs, ara és època de Caixes Niu, doncs estem netejant Caixes Niu.
Clar, les activitats clàssiques de Bosc Verd, bicicletades, caminades de descobrir, anem a caminar pel territori, que li dieu, plantades, també... Caixes Niu, no? Són els clàssics al llarg de l'any?
Això sempre ho fem. Ho fem amb mesura, perquè tampoc no som tants. Però el que fas és com a taca d'oli, no? O sigui, tu fas una activitat, si a la gent li agrada, aquesta activitat, després aquesta altra gent ho fa amb altres entitats que té. Per exemple, això de les Caixes Niu, no? Doncs ho hem fet conjuntament ara amb la gent de la Creu Roja, que té un suport del GPEC, que és d'Ecologistes de Catalunya, que nosaltres també formem part d'Ecologistes de Catalunya. Pues també amb l'AMPA de Moja també s'han interessat, han fet unes caixes, els hem ajudat a penjar-les, etc. Aleshores, per exemple, amb el tema de les caminades, nosaltres fa 15 anys que fem caminades amb el Toni Inglada, i des de fa 15 anys a ara, potser s'ha multiplicat per 10 el nombre de caminades. Però una mica la intencionalitat del Bosc Verd és això, no? Tirar projectes, o tirar... I aleshores, doncs, que la gent els agafi com a propis, i aleshores, doncs, que els desenvolupi per ell mateixa, no? O, per exemple, nosaltres moltes vegades havíem fet observació astronòmica de... Bueno, de normalment la lluna no amb lluna plena, sinó per veure estels, etc, o planetes, i aleshores, doncs, això per al Penedès s'està fent molt, per exemple, moltes caves, tal, doncs això ho hem fet nosaltres també, no? El que passa que ara ho han deixat de fer perquè, bueno, tenia un cost bastant més elevat, no? Però vull dir que, bueno, fer activitats perquè després, doncs, es reprodueixin, no? Bicicletades, no? Etc, no? Vull dir que... Però les clàssiques les fem, intentem fer-les sempre, perquè ens agrada.
I quan a batalles, lluites mediambientals, la última és l'agroparc de Manlleu Origen a Gelida, aquestes 300 hectàrees.
Sí, nosaltres 300 i pico. Fa anys que estem batallant amb això, la primera batalla la vam guanyar, perquè ells volien fer una zona industrial en sòl no urbanitzable.
Clar, és que és una constant, no?, amb aquests projectes mediambientals. Abans ho deies, feia referència al Logis, i amb Manlleu passat una mica.
Sí.
Fa uns anys van llançar el projecte, es va aconseguir aturar,
sí, sí.
Va dormir durant...
4 o 5 anys.
4 o 5 anys, i han tornat a la càrrega, ara amb més suports que abans.
Sí, perquè el sector empresarial aquí a Catalunya té molt de suport a nivell institucional, i es dona més suport a les grans empreses, que no pas a la pagesia, als petits... o els autònoms, etcètera, no? que és un clàssic, no?, també. I aleshores, doncs, bueno, amb la... el projecte de l'Ametller, de fer l'agroparc entre Gelida i Sant Llorenç d'Hortons, és el mateix de fa 6 anys o 7, el d'ara. El que passa, ha variat els llocs on posen les coses, no? Ha mogut les fitxes. I aleshores, doncs, la zona industrial la posa en un espai que ara és agrícola o forestal o agrari, o ERM, però que està planificat com a sòl industrial, que és una zona gelida, no? Can Juncoses, que també es va batallar perquè no es fes. Can Juncoses no es tiraria endavant si la Maller no. El que passa, segurament, nosaltres creiem que totes les indústries que té la Maller al polígon de Sant Pere Molanta, ho traurà de Sant Pere Molanta, i llavors, doncs, clar, buidarem un polígon ja construït amb infraestructures i tal perquè era no un altre. O sigui, és una absurditat. O sigui, una cosa és que tu tinguis espais agraris i els adequis perquè puguin ser visitats, etc. I l'altra cosa que posis una zona industrial en sol, no urbanitzat. No? És molt diferent. Bueno, ja ho veurem. Nosaltres no perdem mai l'esperança. Nosaltres plantejarem un contenciós
administratiu. No heu lliurat l'última batalla, encara.
No, plantejarem un contenciós administratiu. La plataforma. I si llavors Bert hem de donar suport, també ho farem. Bueno, sempre hem donat suport. Unió de Pagesos també ha donat suport i altres entitats. I també hi ha els naturalistes de Gelida, que és una entitat ecologista que es va crear de fa uns anys i que està molt bé. I per exemple, doncs, el color de polític de l'Ajuntament de Sant Joan d'Hortons també ha canviat. I ara, per exemple, doncs, la gent que estava d'alguna manera en contra del projecte de la Maller, ara està governant a Sant Joan d'Hortons. A Gelida no, però o sigui que això també fa canvis, no?, a vegades, als projectes. No sé, si no el podem aturar, com a mínim intentarem millorar-lo. Però nosaltres la intenció és aturar-lo, no és millorar. El que passa és que si fas oposició, sempre, d'alguna manera, se't té en compte i aleshores doncs, els projectes es poden modificar cap aquí o cap allà. O poden ser menys agressius, o poden ser... El que passa és que, per exemple, el tema del projecte de la Maller, que per què no el volem, no? Per la manca de la pèrdua de biodiversitat que comportarà el projecte aquest. Allà, identifica... Bueno, és la zona de campeig, la zona de caça de l'Àliga Covarrada. L'Àliga Covarrada és una de les àligues que està en perill d'extinció. En perill d'extinció. O sigui, no, extinció, que es pot extingir, com s'han extingit altres. I aleshores, doncs, per això, perquè volem preservar el medi ambient, volem preservar la nostra biodiversitat. Si seguim fent projectes d'aquest tipus, de seguir creixent, doncs la biodiversitat l'enviarem a prendre pel sac.
A Can Pistraus.
A Can Pistraus,
però amb el lleurigen et pot dir que això representa molts llocs de treball.
Sí, però els llocs de treball els pots... Per exemple, a Sant Pere Molanta ja estan treballant la gent. Està treballant als elaboradors que els té Sant Pere Molanta i altres jocs, però principalment a Sant Pere Molanta, el polígon industrial de Sant Pere Molanta. O sigui,
veure, doncs també treball... un altre dels arguments és que serà un pol d'atracció turística.
Bueno, però, a veure, és com, per exemple, el model d'enoturisme o el model que té Tarragona de potenciar el turisme a través de grans plataformes, infraestructures de lleure, no és el mateix que... El turisme relacionat amb el sector vitivinícola, que és més de petit format, amb les caminades, no sé. Vull dir que són models totalment... És un model d'oci de masses, i nosaltres creiem, perquè sí, per ser més respectuosos amb el medi ambient, el turisme ha de ser en petites dosis, no en grans masses.
Però clar, és llaminer.
Sí.
Milers de visitants anuals.
Clar, perquè el criteri només és econòmic, no és ambiental. Perquè el criteri ambiental no el fan servir.
No prima, començaves així.
No prima. I aleshores, aquest és el tema. Que fins que no primem el tema ambiental, i a vegades les coses són compatibles, però no cal. A més, Gelida és la porta d'entrada. No? Si tu, per exemple, mires Gelida des de dalt, veus a la dreta hi ha el Baix Llobregat. Martorell, allò és... Tot està urbanitzat. És Baix Llobregat. En canvi, mires cap a l'Alt Penedès, i clar... Hi ha masies, hi ha espais agrícoles, forestals, hi ha una combinació, hi ha algunes naus, però està tot molt més equilibrat. El Baix Llobregat no. El Baix Llobregat és el creixement, el seguir creixent.
Far West.
I segueixen creixent, el Baix Llobregat. No és que no s'ha aturat, ni molt menys.
Al final és preguntar-se què volem ser, no?
Exacte.
A qui ens volem assemblar.
Bueno, i a més, doncs, clar, ens queixem del canvi climàtic, l'augment de la temperatura, tal. Doncs és el model urbanístic té molt a veure amb la situació climàtica que tenim. Si tu respectes més l'entorn, si tu respectes, doncs segurament... És com, per exemple, en una ciutat. En una ciutat, si tu, no, tu tens arbres on tens, la temperatura puja, pots pujar o baixar 4 o 5 o 6 graus. O sigui, per exemple, abans de tallar un arbre, per exemple, en una ciutat, t'has de pensar molt. Per què? Perquè aquell arbre fa que la temperatura a l'estiu baixi 6 graus. Va dir que en comptes d'estar a 42, puguis estar a 30, 38.
I ara cada vegada és més important.
I cada vegada és més important. El que vinc a dir és que hem de fer ciutats molt més amables, hem de fer ciutats molt més... Aleshores, doncs, bueno, el que hem de... no hem de seguir creixent, sinó hem de millorar el que tenim. Hem d'optimitzar el que tenim. No hem de créixer més. És que no cal, perquè hi ha milers de pisos buits, hi ha milers d'hectàrees de zones industrials buides i no cal anar massa lluny, a cada municipi. O zones urbanitzables que s'han quedat per urbanitzar. O sigui, estan urbanitzades els carrers, però no hi ha cases.
Jordi, una mica és la lluita, però, de Samsó contra Goliat, eh?
Sí, però no ens agrada.
Batalla. Bueno, no... Esgarrapant aquí i allà.
Bueno, algunes coses aconseguim. Home, l'Alt Penedès, déu-n'hi-do, s'ha preservat bastant, no? Vull dir, no som el Vallès. Nosaltres podríem ser el Vallès Occidental o Oriental, que sí que hi ha zones del Vallès Occidental i Oriental molt boniques, també, eh? Però hi ha moltes zones que estan molt trillades, urbanísticament parlant. L'Alt Penedès no és el cas. El Garraf sí que l'han trillat una mica i el Baix Penedès també, però, bueno, l'Alt Penedès encara ens... Nosaltres, clar, el Bosc Verd som de l'Alt Penedès, principalment, no? Sí que donem suport a totes les entitats, siguin del Garraf, siguin del Baix... Bueno, de la Vegueria Penedès, per entendre'n. O d'on sigui, també, com formem part d'Ecologistes de Catalunya, estem en contacte amb tots els ecologistes de Catalunya. Però vull dir que al Penedès encara podem estar contents.
Jordi Asensi, de Bosc Verd, gràcies per venir avui a aquesta secció dedicada a les entitats, a parlar del medi ambient i de Bosc Verd. Molta sort i molts encerts.
Gràcies a vosaltres. Vinga.